Al matí, amb Raquel García. Tothom a taula.
Doncs, com explicàvem fa uns minuts, la gastronomia va molt lligada als termòmetres, perquè quan fa calor tenim ganes de menjar productes ben frescos i també carregats d'aigua, com per exemple una bona amanida, un gazpacho o també un tall de meló o de síndria. Però ara, amb les baixes temperatures, el que la nostra panxa agraeix i molt és una sopa calenta, una crema o, en definitiva, com dèiem ara, un plat de cullera. Aquests seran avui els protagonistes del Tothom a Taula i per això ens acompanya en Josep Maria Pàrraga, el xef de capçalera del matí. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia a tothom.
Tu ets de degustar els plats de cullera o no?
I tant, jo ja, com vaig explicar la setmana passada, a mi m'han criat en cullera i continuo menjant en cullera i m'encanta, m'encanta. A més, ho hem de conservar això, ho hem de passar de generació en generació i que no es perdin aquests platassos que tenim aquí a la cuina mediterrània, no?
Creus que és un hàbit que s'ha perdut una mica o que una altra vegada s'està recuperant?
A veure, aquí tenim el problema dels temps, però... Bueno, fent servir, per exemple, la olla express, no?, o d'altres tecnologies que ara també s'estan posant una mica, no?, d'avantguarda, doncs crec que podem recuperar aquests plats tradicionals i que no es faci mandra.
Uh-huh. O també apostar, com fem a vegades, no?, per després, no sé, jo, per exemple, faig dilluns a un bon brou i llavors ja congelo, com vas explicar, no?, amb aquelles tècniques i ja tinc per uns dies.
I tant. Si ens organitzem bé a la cuina, podem fer gairebé de tot. I si no, recordem que sempre estan les ajudes, no?, o sigui, hi ha plats ja precuinats també, hi ha formes de fusionar i aconseguir un resultat molt similar. Explicarem.
Vinga, va, doncs explicarem. Però primer, digue'ns si tu tens algun plat preferit de cullera.
Aviam, jo us porto avui un plat especial que em sembla que també m'ho veu demanar, que són les gentils.
Home, llavors... la nostra Ilenia, de fet, fem aquesta secció en el seu honor, eh?
Això. Llavors he portat unes genties especials, unes genties que és recepta d'una amiga i que m'agradaria compartir aquí amb vosaltres. Ja hem compartit alguna recepta més ella. Al final l'haurem d'acabar convidant aquí i que les expliqui.
Doncs que vingui,
ella,
que vingui un dia i que ens les expliqui. Però a tu t'agraden, o sigui, si haguessis de triar un plat de cullera, tu triaries també les llenties.
Jo triaria qualsevol plat de llegum, perquè m'encanta la llegum, però les genties és una de les meves preferides.
Doncs espera't, perquè abans de que ens expliquis les receptes d'avui, hem d'anar al mercat, ja saps que ens agrada anar al mercat central, perquè necessitem una bona base per fer doncs, aquests plats de cullera, jo crec que unes bones verduretes, i per això anem a la parada Fruites Diego, del mercat central, per parlar amb Geli Nicolás. Bon dia!
Hola, bon dia.
Hola, Geli. A veure, de base, per fer un bon plat de cullera, com ara explicaven, ens cal fer un bon sofregit i l'essencial, podríem dir, és una bona ceba, no? Com tenim les cebes ara al mercat?
Bé, molt bé. Molt bé, tens varietat. Tens la de Girona, tens la de Lleida i tens la ceba dolça.
Uh-huh. Quines diferències hi ha entre aquestes cebes? O sigui, si anem a buscar, per què hem de triar una o altra?
A veure, la ceba de Figueres... és molt, molt bona, molt gustosa, però jo la recomano sempre per fer escalivada o per fer amanida, perquè per cuinar segons què és una ceba que porta massa aigua. I per fer rostits i així, jo sempre aconsello la de Lleida, la ceba de tota la vida. I la dolça doncs, també pot servir per fer amanides o per fer una sopa de ceba.
I aquelles, Geli, aquelles que són molt petitonetes...
Sí, les de platillo, que en diuen.
Aquestes per què són bones?
Aquestes són molt bones per fer, per acompanyar, o sigui, per fer caramelitzades i per acompanyar plats de carn o plats d'au, per fer un acompanyament caramelitzadetes amb una cuixa de o amb una cuixa amb un confit d'ànec. Com a acompanyament són molt bones.
Molt bé. Doncs veus, ja m'agrada perquè de moment ja hem començat doncs, a esbrinar que segons el plat que cuinem necessitem una ceba o un altre tipus de ceba. Llavors, imagina't, Geli, que fem doncs, aquest plat de llenties, no?, que ara ens explicarà el Josep Maria. A banda de la ceba, potser un ingredient principal és una miqueta de pastanaga, no? És un bon moment per comprar-ne?
Sí, pastanaga tot l'any.
Tot l'any, o sigui, pastanaga no hi ha una temporada.
Val. No, i bueno, i després depèn de com faci el plat de llenties, perquè si les llenties les fas amb amanida, I pots posar-hi pebrot verd i pebrot vermell i tomaca.
Uh-huh. I quins pebrots i quins tomàquets ens recomanes?
Per la manera de llentia és un tomàquet madur fort, que podria ser el tomàquet de bola o un tomàquet de pera, que és ben gustós. I com a pebrot, el pebrot verd tipus italià i el vermell, que és molt gruixut i molt dolç.
A quin preu van aquests tomàquets?
El tomàquet ara està sobre 1,70 euro, 1,80 euro al quilo.
És bona temporada, digues.
A veure, bona temporada. El tomàquet, quan aquí a Catalunya tenim la millor temporada, és a l'estiu. Ara quasi tot el tomàquet ve d'Almeria, tenen uns invernaders molt bons, però esclar, és tomàquet, no deixa de ser tomàquet d'invernader. Uh-huh. Aquí n'hi ha poc, hi ha algun tipus de tomàquet, però n'hi ha poquet ara. Quan hi ha molt tomàquet és a l'estiu.
Molt bé. I llavors també deixem de banda les llenties, que ara ens les explicarà el Josep Maria, però segurament molts sabadellencs són ben amants de les cremes, no? Que és un altre dels plats de cullera importants. I una de les estrelles és la crema de carbassó. Com tenim els carbassons a plaça?
Bé, molt bé.
De quins tipus? No sé si és millor el blanc o el verd per fer aquesta crema.
El blanc és més dolcet, però ara el que n'hi ha més és el verd. Uh-huh. El blanc és molt dolç, i després a l'estiu n'hi ha un que és rodó, que és boníssim, que se'n veu molt poc, és un carbassó rodonet, uh-huh, com si fos un tomàquet, però és carbassó. I però és més d'estiu.
D'on ens arriben aquests carbassons?
Els carbassons, ara tot aquest carbassó ve de la part de Benicarló i de la part de Múrcia. D'aquí a la vora hi ha ben poca cosa.
Uh-huh. I una...
és el que diem, la verdura ve tota, quasi tota ve d'Almeria, de Múrcia, de Alacant, de Benicarló, hi ha poca cosa d'aquí ara.
I a més, Geli, aquest és un plat que ens sortiria molt econòmic, no? Perquè el carbassó em sembla que no és molt car.
No, bueno, hi ha temporades. Ara és una temporada que està bé. Ara també està sobre 1,80 euro al quilo, 2 euros. És una bona temporada. Hi ha vegades que ha arribat fins a 3,50.
Uh-huh. I una altra de les estrelles, podríem dir, de les cremes, és la carbassa, no?
Sí.
Quan és el millor moment per comprar carbassa?
A veure, la carbassa en tenim tot l'any, perquè quan no n'hi ha aquí, ve la carbassa d'Argentina, la carbassa violí, que és molt dolça. El que passa que quan hi ha aquí carbassa, que és a l'octubre, la carbassa és molt més carnosa, té aquell color taronja molt més pujat de to, i bueno, té més vitamina, vull dir... És diferent quan una cosa la cullen i ha de vindre amb barco, amb vaixell, i triga més dies a quan una cosa la tens aquí al pagès, que li compres caixes i l'endemà les vens.
I a quin preu les trobem ara, les carbasses?
No, la carbassa està sobre 1,60 euro, 1,80 euro al quilo. Uh-huh. No és una cosa cara. A més, és una cosa que no porta sucre, que no porta gluten, que no porta grasses, greixos d'aquests... Que ho pot menjar tothom, ho poden menjar diabètics, ho poden menjar celíacs, ho poden menjar gent que facin dietes per aprimar, vull dir, és una cosa que ho pot menjar tothom. De fet, la carbassa fa temps no es menjava tant com s'està menjant ara, es tenia com una mica abandonada.
I en canvi ara l'hem recuperada i amb força,
sí.
No? És un plat tradicional.
Sí.
Alguna recomanació a l'hora de preparar-la, de tallar-la? Perquè és una mica difícil, no? A vegades. De fet, jo sóc d'aquelles que quan va a plaça la compra ja tallada, eh?
Sí, bueno, nosaltres en venem molta de tallada perquè la gent, pues és això, els hi costa de tallar i els hi fa potser arribar i tindre la tallada ja i posar-la a l'olla i ja està. No recomanació ninguna, vull dir, quan la compres, fer-la aviat, sí que és veritat que es guarda. Hi ha gent que la compra en tallada i la congelen per parts, però bueno, si la pots comprar i cuinar-la en un o dos dies, sempre millor. I després ja qui fa les cremes i posa patata per donar-hi volum, jo aconsello, si es pot fer només de carbassa, amb porro, millor. És més, molt més bona que no afegint-hi la patata.
Però si hi ha gent que li vol donar aquest volum, no?, que explicaves, aquesta
sí,
consistència,
clar, perquè,
quina
perquè,
patata? Quina patata hauríem de
la
trobar?
La Mona Lisa, que és la que va més bé per fer purés.
Uh-huh. La Mona Lisa, que és la que queda així com més tendra, no?
Sí, és com més mantecosa, per dir d'alguna manera, més dolça i més mantecosa.
I quina altra verdura ens recomanaries per fer un plat de cullera?
Bueno, ara tenim faves i pèsols.
És veritat.
I carxofes, un plat de carxofes amb pèsols és boníssim. I un plat de faves estofadetes també. A més porten molta fibra i també és el mateix de la carbassa. Són llegums, els faves i els pèsols, no porten gens de greixos saturats, porten molta fibra, no porten sucres, és ideal per fer dietes i són diurètics, vull dir, que tenen moltes propietats, moltíssimes.
Doncs digue'ns per acabar una recepta.
una recepta, bueno, doncs mira, una recepta ben senzilla, pèsols saltejats amb menta.
Ui, que bons, i com es fan, va?
És molt senzill, només els has de bullir, un cop els tens bullits i ben escorreguts, poses a la paella, dos gotetes d'oli amb una miqueta de fulles de menta, remenes les fulletes de menta que es quedin com putxades, i aboques els pèsols i ho remenes, ja està, vull dir, és que és ben senzill, és per menjar un plat de pèsol bullit, però amb aquell toc que li dona la miqueta de menta.
Clar, la menta li dona el gust. I quant de temps s'han de bullir? Perquè a vegades, si ens passem, després queden com massa durs, no?
Sí, el pèsol s'ha de bullir com la mongeta tendra. Si és bo, amb un quart d'hora, 10 minuts, un quart d'hora, en tens prou.
Doncs mira que fàcil, ens ha donat aquesta recepta, molt interessant. Geli, hi ha molt ambient ara per aquí, per plaça, per ser dilluns?
A veure, déu-n'hi-do. L'ambient comença sempre tardet, perquè entre que els nens han d'anar a col·le i les iaies els han de portar, però bueno, dilluns, com tenim el mercadillo aquí fora, pues, i avui el temps acompanya una mica, que no fa fred, o sigui, no fa un dia lleig de pluja, déu-n'hi-do l'ambientet que hi ha.
Doncs et deixo, que treballis força, i una abraçada.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, Josep Maria, ara ja tenim el cabàs ple de productes de tot tipus, des de la patata aquesta, ara ho diré bé, la Mona Lisa, que ens explicava que és la ideal, no?, perquè aquí deixi manta cosa, tots aquests tipus de cebes, de tomàquets, de pebrots, o sigui, jo crec que ara ja tenim el rebost ple, ara és el moment de començar, per aquestes llenties tradicionals d'una recepta molt especial. Vinga, explica'ns.
Vinga, doncs comparteixo amb vosaltres aquesta recepta especial, com us comentava. Són llenties tradicionals per fer contenta a la companya. Uh-huh. I és una recepta que és d'Anna. Val? La comparteixo amb vosaltres, que ja molt amablement l'ha compartit amb mi. És una recepta que ha passat de generació en generació, de la seva àvia a la seva mare, de la seva mare ha passat a ella, i que probablement les acabin preparant les seves filles. Però si no ho fan, intentarem que es facin universals amb l'ajut dels nostres oients.
Mira, veus?
Sembla?
És molt generosa, l'Anna, perquè això de compartir les receptes no tots els cuiners ho fan,
És veritat, és veritat. Sí. S'ha de ser generós i a la cuina encara més, perquè així, fent-lo extensiu, guanyem tots.
Exacte, i després cadascú ja li donarà el seu toc. Vinga, va, doncs els ingredients i digues per quantes persones.
Doncs vinga, aquesta recepta és aproximadament per 4 persones i necessitarem 350 grams de llenties tipus pardina, un pebrot vermell, mig pebrot verd, mitja ceba, que aquesta ceba la podem ficar de figueres o una ceba seca, el que ens agradi més, més dolça o menys dolça, una pastanaga, una patata, si és tipus Mona Lisa, com ens comentava la nostra companya, millor, un tomàquet sense pell ni llavors, que nosaltres sempre als estofats la pell del tomàquet li acostumem a treure per evitar després una possible fermentació a l'hora de conservar-la, perquè no oblidem que a la pell estan els llevats i és el que pot produir que després ens fermentin els nostres estofats. 4 cors de carxofes, aprofitant que ara és el bon temps, xoriço fresc, la quantitat suficient, també, botifarró negre, també la quantitat suficient, en funció de si volem unes llenties amb més o menys greix, una fulla de llorer, uns grans de pebre negre, unes llesques de pa dur, aigua, la quantitat suficient per cobrir l'estofat, i 50 ml d'oli d'oliva verge extra.
Molt bé. Sempre.
L'elaboració, molt senzilles. Fregim el pa i el reservem.
Mira la Ilenia com va apuntant,
Apunta, apunta. Rentem la verdura i la processem, si la podem deixar sencera o a daus més aviat grandets, perquè després ja veureu que aquesta verdura anirà processada a part. Uh-huh. Posem tots els ingredients en cru, quan la llentia ja estigui, i cobrint d'aigua, quan la llentia ja estigui cuita, a foc lent, aproximadament una hora. Recuperarem la ceba i els pebrots en un got de turmis i una amb les llesques de pa que havíem fregit.
Perfecte.
L'oli d'oliva, i llavors farem el que seria una mena de picada per espessir-les i potenciar el gust. L'incorporarem a l'estofat de llenties i courem 5 minuts més, sense deixar de remenar perquè no s'enganxin.
Que això és important,
sí. Hem ficat la picadeta aquesta, llavors ens vindrà baix i si no remenem se'ns pot enganxar. La recepta original ens diu que porta costella de porc i que ella no li posa perquè una de les seves filles no li agrada. Si li volem posar, la sofregirem abans d'incorporar-la a la cocció de les llenties. I si aquesta recepta la volem avançar en el temps, doncs igual que tots els estofats, el ficarem en una olla express i reduirem el seu temps en una quarta part. O sigui que en 15 minutets les tindrien llestes.
O sigui que mira que fàcil,
Fàcils,
bones... i diferents, no?
Deliciosa. Jo tinc ganes de provar-les.
Vinga, doncs si vols ens portes un tàper, que ja t'ho dic sempre. Què més?
Vinga, doncs mira, us porto també una sopa minestrone. Oi? Què et sembla? Que és aquesta sopa
no,
que,
no
que
tinc idea quina és.
Amb molta validat de verdureta, talladeta, verduretes, talladeta, és aquesta
val,
que de
sí.
vegades comprem de sobre,
sí,
però
veritat,
bueno,
sí.
si la preparem nosaltres a casa amb una bona verdura, com ens comentava la companya, i un bon brou... És
no té res a veure, evidentment.
No té res a veure amb la verdura deshidratada. Bé, per a la sopa, necessitarem 100 grans de bacon fumat tallat en macedònia, que són d'auets, d'aquests petitonets, dues cebes també tallades en macedònia, dos porros també tallats en macedònia, una branca d'api també tallat igual, tres alls talladets al llàmines, un carbassó també tallat en macedònia, 5 mongetes aproximadament, 5-6 vaines de mongeta tallades igual, i dues patates també tallades igual, 3 pastanagues tallades igual i un nap tallat igual. 1 litre d'aigua, oli d'oliva, verge extra, sal i pebre. Aquests serien els ingredients. La preparació, molt senzilla.
Vinga.
Posem a bullir l'aigua i un cop bulli afegim la bressa, que seria tota aquesta verdura que hem tallat prèviament, juntament amb el bacon.
Vale, que l'hem de tallar, això sí,
sí
molt petitona.
Petitó, aquí hem de fer pràctiques que diem nosaltres de tall. El tall aquest que diem de Macedònia, que és aproximadament mig d'auets de mig centímetre.
Molt bé.
Vale? Passats 5 minutets, afegim la patata i el nap. 5 minuts després, afegim el carbassó i la mongeta. Anem afegint la verdura, com veieu, amb temps de cocció. El que necessita una cocció més llarga s'afegeix abans i el que necessita una cocció més lenta l'afegim més tard. Després, rectificarem de sal i, si calgués, reduir el caldo resultant, deixant-lo per a l'evaporació.
Uh-huh.
I esta és una sopa típica, hem de dir, de la Provença francesa i italiana. I un entrant, ara per l'hivern, deliciós, vitamínic,
boníssim,
amb fibra...
Boníssim, jo ja estic pensant aquesta nit, em sembla que provaré aquesta sopa amb aquestes verduretes, que també molt fàcil.
Molt fàcil, sí. Realment, la cuina
veus, és que a vegades ens pensem que la cuina de cullera és molt difícil i no.
No ho és. Ara venim amb una recepta contundent. A mi aquesta m'agrada bastant.
Déu-n'hi-do, aquesta prepareu-vos fort.
Vinga, la fabada asturiana. Sí, com a anècdota, jo diré que una vegada a Astúries em vaig clavar una fabada en ple estiu i
ostres,
no em va
valent.
Sentar gens bé.
Valent.
La
te'n
vaig agafar amb moltes
tota
ganes,
vida, no?
Però em vaig recordar com a mínim tota la nit d'aquella fabada, perquè és molt
pesada. La digestió és molt pesada, sí.
Però saps allò de que si passes per Astúries t'has de menjar la fabada?
Home, clar, és una tradició,
allò
no?
Passar,
clar.
Bé, doncs mira, aquesta fabada és aproximadament per unes 10 racions. Necessitarem cecina de vedella, un mig quilo, 300 grans de morro de porc, 300 grans d'orella de porc, 400 grans de cansalada virada salada, 1 quilo 250 grans de faves, si és la fava d'allà asturiana per fer la fabada, és la ideal per fer aquest guiso. Necessitarem 350 grans de morcilla fumada, que és l'asturiana. Necessitarem 350 grans de xoriço cru, també el tipus asturià. 3 fulles de llorer. Necessitarem 200 grans aproximadament de grans d'all. Sal i pebre, la quantitat suficient per salar el nostre guiso. L'elaboració també és relativament senzill. La cecina, la cansalada, es posen a dessalar durant 12 hores i canviem l'aigua un cop mínim. Si la cansalada no és salada, no cal posar-la a dessalar. Les carns es couen en una marmita, una marmita és una olla, una olla així grosseta.
D'aquestes de fang, no?
Bueno, pot ser d'inoxidable, normalment són d'aquestes d'inoxidable, però que tingui capacitat, quan diem marmites, que tingui capacitat i que sigui alta.
Sí, que les faves puguin perllar, no? Bellugar-se i ballar.
Llavors, les carns es couen en aquesta marmita, amb temperatura i tapat. Quan porten una hora de cocció, incorporem les faves, el cap d'all i el llorer. Al cap d'una altra hora de cocció, afegim els xoriços i les morcilles. I courem fins que les carns quedin toves i les faves cuites. Servim les faves amb les carns tallades. I tenim aquí la nostra fava asturiana per posar-nos les botes.
Mare meva, sí, però vigileu, que no us passi després com el Josep Maria, que us en recordeu d'aquesta recepta tot el dia.
Sí, sí,
o sigui,
sí, sí,
amb precaució. Sí. Què més? Perquè portes alguna més,
Porto una crema de carbassa i si dóna
veus?
Temps,
mira,
que m'agrada molt a mi al final, que és la Vichyssoise.
Vinga, sí. Jo et compro les dues, va.
Vinga, senzilletes i ràpides. La crema de carbassa i taronja.
I taronja? No,
i taronja,
no
sí, amb un toc de taronja, que li va
bona,
molt
bona.
Bé. Llavors necessitarem una carbassa mitjana, tipus violís, que tallarem a daus. 3 cebes tallades en juliana, un all, aigua o brou vegetal o d'au, el que ens agradi més, aquí potenciarem més o menys el gust. A mi personalment m'agrada aquesta crema fer-la amb aigua mineral, perquè així ens queda el gust natural de la carbassa amb el toc de taronja.
Això t'anava a dir, per exemple, totes les cremes sempre utilitzes quin tipus d'aigua?
Aviam, si fiquem aigua mineral, millor.
Millor, no?
Sí, 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 perquè sempre potenciarà més el gust, la cocció serà més ràpida, serà millor. Millor que l'aigua sigui de qualitat.
Vale.
Vale. Llavors necessitarem 3 tires de pell de taronja, intentem que al fer les tires no quedar-nos amb la part blanca, que quedi més la part de més enfora, que és la que té més el perfum. La part blanca pot amargar una miqueta. Sal i pebre blanca. Molt fàcil de preparar. Posar a sofregir amb oli la ceba sense que agafi color. Incorporem l'all a mitja cocció i un cop cuita afegim la carbassa tallada i deixar-la coure fins que quedi escalivada, que diem. Que és tubeta, que podem punxar-la. Afegir l'aigua o el brou, el que haguem triat, i les pells de taronja, i bullirem durant 25 o 30 minuts. Després triturarem i passarem pel colador fi, rectificarem de sal i pebre blanca. Aquesta crema es pot servir freda o calenta, i per acompanyar, doncs, bueno, ja sabem, els entrebancs típics, no?, amb els picatostes aquells que diem, o per què no, li pots afegir per aquí algunes tiretes de pernil, amb la crema de carbassa va molt bé el formatge, uns daus de formatge cremós, que ho deixarem una mica a gust
del consumidor, no?, i de l'oient, perfecte.
Això. I bé, per acabar, una vice suas.
Que és aquesta posta de Josep
sí,
Maria.
A mi m'agrada reivindicar que és un plat que es pot menjar tot l'any. Ja sabem que l'estiu va molt
bé. I fred i calent,
bé,
no?
Fred i calent, correcte. En funció de l'època, doncs el podem menjar més freda o més calenta. A l'estiu més freda i a l'hivern li podem donar un toc de temperatura. Bé, prepararem. Necessitarem 50 grams de mantega, 50 ml d'oli d'oliva, 3 porros tallats tal i com ve el ganivet d'Eminser que diem nosaltres, que és un tipus juliana, 2 cebes també tallades a juliana, un all que també tallarem a llàmines, 2 patates talladetes a daus, 250 ml de nata, aigua, sal i pebre. L'aigua, podem dir que aquesta recepta ve de la zona de Vichy. Que és la zona aquesta francesa on hi ha l'aigua de Vichy, no? Que el Vichy d'aquí català doncs, era una mica la còpia aquesta de l'aigua d'aquesta regió francesa. I agafa el nom aquesta recepta una mica doncs, perquè es preparava amb aquesta aigua, amb l'aigua de la regió de Vichy, que és una zona de molts balnearis i d'una aigua de molta qualitat. Vale?
Veus la importància de l'aigua, eh?
La importància de l'aigua.
De quina aigua hi posem els nostres plats,
tant,
que explicàvem
i tant,
ara.
I tant. Bé, per la preparació posem a escalfar la mantega i l'oli amb una olla i un cop calents afegim la ceba i l'all. En cap moment ha d'agafar color, és una crema que si la gent ja l'ha preparat i l'ha pres és molt blanqueta. Un cop cuits afegim el porro i un cop tinguem el sofregit ben cuit afegirem la patata i l'aigua. Deixarem coure durant uns 25-30 minuts, llavors després cremarem, que és espessir amb la nata que tenim preparada. Hi ha gent que fica meitat de llet, meitat de nata, en funció de si la vols més o menys grassa, jo li ficaria la nata. I després triturarem i passarem per un colador fi. Rectificarem de sal i pebre i deixarem refredar en nevera abans de servir si és el cas de l'estiu i, com diem, en temperatura si és l'hivern. Val? I tenim aquí la nostra vice suas que després, doncs, bueno, a l'hora d'acompanyar-la doncs, un altre cop, com la crema de carbassa, li va molt bé uns entrebancs, o li va molt bé fins i tot fer-hi unes xips amb el porro, amb el que és
sí?
La tallat el porro amb juliana, llavors el fregim amb oli, després la sequem amb paper secant.
Ai, queda així com els fils, no?
Es queden els filets aquests que després de menjar-los doncs, són força, força agradables, no? Podem fer cruixents.
O amb sèsam també li podem posar.
Molt bé, amb el sèsam o per què no, amb alguna altra
amb unes pipes de girassol.
Tipa sí. De girassol, també aniria molt bé, sí, per què no? Sí, sí, sí.
Això creativitat, eh?
Un cruixent de pernil, per què no? O de bacon.
Com es fa el cruixent de pernil?
Bé, el cruixent de pernil en principi és fregir-lo amb oli i després assecar-lo bé, tot i que ara amb el microones també es pot fer. Es pot ficar entre paper secant, val?
Sí.
Ficar el que són les làmines de pernil o de bacon entre paper de cuina i ho fiques al microones a màxima potència durant uns minutets. Després, quan el treus i es refreda, queda el toc aquest cruixent.
Queda el toc cruixent aquest.
Queda millor fregit. L'únic que li aportem més greix també, no? a la cocció. Però queda millor.
I també més fàcil, no? El microones, no s'ha embrutat tant,
no?
Acceptem microones.
Acceptem, sí, sí.
Doncs, Josep Maria, molt interessant, com sempre, avui reivindicat aquests plats de cullera, aquestes llegums, aquestes cremes, aquestes sopes que tant ens agraden. I la propera setmana la proposta era reivindicar els entrepans, però entrepans creatius, diferents, versàtils...
Sí.
O sigui, ja tens moltes propostes, ja
bueno,
vas pensant.
Bueno, crec que sí, que algunes hi ha, no? Sobretot, l'entrepà, doncs, també explicar que l'entrepà pot ser un plat principal perfectament, perquè pot estar composat amb tots els ingredients que necessitem per fer un àpat.
Clar, veus? Doncs aquest plat principal, l'entrepà, serà el protagonista del Tothom a Taula de la propera setmana. Josep Maria, que vagi molt bé el dilluns.
Igualment.